IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
La majoria de morts per suïcidi es poden prevenir i evitar. No responen mai a una única causa. I darrere d'aquest patiment i desesperança s'hi mesclen factors de tipus biològic, psicològic, econòmic, cultural i social. Si tu o alguna persona a prop teu necessita ajuda emocional per ideació suïcida, telefona al 024. Si es tracta d'una emergència per risc imminent, no dubtis a marcar el 061 o l'112. El número del telèfon de l'Esperança a les Illes Balears és el 971 46 11 12.
Jo, en aquell moment, pensava que les persones que tenen dos bés, tenen salut física i que són guapes i que són intel·ligents i tal, no morien per suïcidi.
Aquesta és Xisca Morall.
Jo en aquell moment pensava això. Ara, en el que sé ara, tots podem arribar en això.
Ella és psicòloga, amb un màster en prevenció del suïcidi i fins fa poc era la presidenta de l'única associació de familiars i supervivents per suïcidi de les Illes Balears, AFASIP.
Varen perdre el meu germà per suïcidi per febrer de 2017. Ell va malaltir, vull dir, ell duia 6 mesos amb uns símptomes, verbalitzant que volia morir, i amb intents de suïcidi. O sigui, durant aquests 6 mesos, nosaltres no varen rebre cap tipus d'orientació ni cap tipus d'informació que ens ajudés a entendre-lo, i varen complir tots els mites que hi ha de la conducta suïcida, de que si ho dius perquè no ho farà, o no, totes aquestes històries, no? Per febrer va morir per suïcidi, nosaltres varen començar el dol per suïcidi, sense entendre molt bé el que ens estava passant, perquè una part, diguem, que va deixar de xerrar del meu germà, però una altra part necessitava moltíssim xerrar del meu germà i no enteníem per què ens passava això. I no hi havia tampoc cap servei públic d'atenció i suport en el dol. Ja no se tracta de dol per suïcidi, que és molt particular, és que no hi havia cap servei d'atenció en el dol. Con lo qual, vàrem estar tan perduts que tot d'una que vàrem estar un poquet bé, vam viatjar a Madrid i a Barcelona perquè allà hi havia unes associacions de supervivents que ja feien molt d'anys que funcionaven i vàrem anar a un grup d'ajuda mútua. A part que ens vàrem sentir super aliviats i super com vàrem notar com una comprensió que no havíem notat aquí a cap tipus de professional, tot d'una que vàrem estar un poquet millor, ens vàrem decidir a muntar una associació a Balears perquè vàrem trobar que era molt important que a cap altra família li passés el que ens va passar a nosaltres. Quedar-nos completament tots sols i desatesos, amb moltes preguntes sense resposta i amb la sensació de que ningú era capaç de comprendre-nos com ens estava passant.
El 2017, ella encara no havia acabat la carrera de psicologia. Per altra banda, sorprenentment, el suïcidi no és un tema que es tracti de forma molt extensa.
Estudiava psicologia i me vaig dedicar durant 6 mesos a intentar identificar símptomes, però, clar, una germana no veu símptomes. Veu un germà. Llavors era tot més complicat, a part de que jo no havia acabat la carrera, i a la carrera de psicologia la paraula suïcidi només surt quan estudies la semiologia dels trastorns greus mentals, no? Que t'ho posen. Una persona que té depressió major pot ser que té ideació suïcida. Això és el que s'estudia el suïcidi a la carrera de psicologia, amb la qual jo tampoc coneixia molt bé el tema.
El seu germà tenia 28 anys. Era una persona activa, havia estudiat dermatologia, practicava esport i semblava tenir un futur brillant per davant.
En aquell moment, 2017, que jo ja no sóc la mateixa persona, val? En aquell moment no pareixia que ell tingués que morir. Tot i que ell va tenir 4 intents de suïcidi previs. Però, bueno, no pareixia, perquè era una persona que estava ja, s'havia tret esmir de dermatologia i estava fent esmir de dermatologia. Era una persona molt sana, molt d'hàbits saludables, practicava molt de deports, molt intel·ligent, amb un futur molt brillant com dermatòleg. I nosaltres en tot moment vàrem pensar que, pues, que ho suposaria, que era una etapa dolenta, que li havien passat un parell d'històries complicades i que, bueno, pues normal, pues que tenia que superar-ho, no?
Amb el suïcidi és sempre delicat parlar de causes. Més bé cal parlar d'una acumulació de circumstàncies.
Hi ha moltíssimes coses que conflueixen en el temps i després n'hi ha una de grossa, que és la goteta, que és el que nosaltres anomenem precipitant. Però compte, perquè de vegades el precipitant li donem molta importància i no me n'adonem compte que si no hi hagués aquesta acumulació de petites coses, probablement aquesta cosa tot sola no hagués estat suficient perquè aquesta persona prengués aquesta decisió. Segur.
Sobretot cal començar a entendre la conducta de suïcida no com a malaltia, sinó com a símptoma. La pregunta és de què?
És un símptoma d'un patiment molt gros i de molta desesperança. De que aquest patiment durarà per sempre. I que com que durarà per sempre, jo no vull viure aquesta vida amb aquest nivell de sofriment que no acabarà mai. La part de la desesperança és molt important, té un pes molt important a la conducta suïcida i és el que se treballa quan t'acompanyes a persones amb pensament de suïcidi. El que treballes és intentar disminuir un poquet la desesperança perquè vegis que a lo millor sí que podem aconseguir una diferència, no? Sempre hi ha alternatives. L'única alternativa que és definitiva sense cap opció és la mort. Tot l'altre, bueno, pues a lo millor tardarem més temps a aconseguir, a lo millor no aconseguirem tot el que necessitem, però si una part, bueno, són persones que han de rebre un acompanyament, i un acompanyament no només per part de la psiquiatria, sinó també per part de la psicologia, per part de, a nivell familiar, també un acompanyament. Ha de poder dir que és el que l'està angoixant, i això se genera amb una confiança. I en 20 minuts, cada 3 mesos, jo no crec que puguis tenir mai la confiança suficient per obrir-te. No? I aquí anem a que, pues que no hi ha psicòlegs.
El suïcidi és un gest amb un pas específic. El seu pas deixa un rastre inconfusible, una ombra amb què tots aquells que ja han tingut contacte han d'aprendre a conviure. Durant segles, el suïcidi era considerat pecat, una vergonya que s'estenia a la família del mort i que fins i tot es castigava per allà. L'ataca que suposa la mort per suïcidi subsisteix encara avui en dia. Encara sobreviu el silenci, el sentiment de culpa, la vergonya i el tabú. I tota persona que ha tingut una experiència íntima amb el suïcidi és portadora d'aquesta càrrega i s'enfronta, de la mateixa manera, a la incomprensió i a l'estigma. Hola a tots, som en Joan Cabot, això és Les Desaparicions, un podcast sobre el suïcidi. Aquest és el segon episodi i es titula així, L'estigma. El dia que Xisca Morell va perdre un germà, Miquel Oliver va perdre un fill.
Pues jo era un crac. No m'hi... Bueno, no m'hi José Miguel, però de tota la vida era en Pep. Era en Pep, perquè el seu predí també era Pep, i ell sempre havia dit... És a dir, quan demanaves que no m'hi te deia Pep, no? I, pues, una persona molt senzilla, molt estudiosa, i, bueno, que dedicava... Li agradava molt sa vida... Fa un poc de ganes de riure, però és així. Li quedaven molts animals, la vida, se documentava molt. No ho sé, una persona, per jo, pues, inclús te podria dir, no tenia un caràcter millor tan obert com podríem tenir altres, com puc tenir jo, però realment era una persona alegre i culta i respectuosa amb els altres.
Com ha explicat Xisca Morell, l'associació que varen impulsar com a família va ser una resposta a la sensació d'abandonament amb què es varen trobar en aquells moments, però també va ser una via de sanació davant d'un dels cops més durs que et pot donar la vida.
Jo crec que si qualsevol pare que estima en els fills li dius quina desgràcia podria tenir ser més gran, crec que amb un 99% coincidiríem que es perd un fill i ve de passar per aquest tràmit, no? A partir d'aquí, doncs... Pues, és una tasca molt particular de cada un. És a dir, nosaltres vàrem tenir la sort que en Xisca, pues, vàrem fer una associació que ha sobreviscut 7 anys, que el que hem fet ha estat ajudant els familiars, no? perquè una circumstància d'aquestes, sigui així com sigui, els que quedam, que som els que no triam, perquè ells prenen una decisió que supos que, si te pots imaginar una mica el seu tema, per ells és el millor. Entonces, el que mos queda és aquesta sensació de pobre infant, pobra nina, pobre lo que sigui, pobre pare, pobre germà, lo malament que ho ha passat fins que ha pres aquesta decisió. No? Entonces, què passa? Que els familiars que quedam, se mos queda aquest buit de pensar fins que han pres aquesta decisió lo malament que ho han passat.
De nou, aquí ens trobam al mur de les preguntes sense resposta i sobretot el sentiment de culpa. Pensar què podries haver fet o dit per canviar les coses.
En sol temps, veus que a partir del moment que ells ja no són, s'ofereixes d'una altra manera. És a dir, des del moment que no queda documentat el sofriment, en un cas, potser d'enfermetat i coses així, pot tenir més pistes, no? Però normalment, amb una gran, diguem, proporció de casos, és gent completament normal, exteriorment és feliç, tenen mèdics, tenen professions respetades i respetuoses, malament totes ho són, però socialment me refereix, i clar, més te sorprens d'aquest tema, no?
Va ser per omplir el buit en què es varen trobar quan varen necessitar ajuda que varen crear l'Associació de Familiars i Supervivents AFASIP, amb la idea de compartir la seva experiència personal amb altres familiars i amics de persones que havien mort per suïcidi i, sobretot, amb la intenció de crear consciència.
Nosaltres hem estat 7 anys que varen fer aquesta associació i sí, és a dir, nosaltres teníem una cosa molt clara, que quan te succeeix això a una família, canvia tot molt. És a dir, tu canvies molt, evidentment, perquè has d'aprendre de viure d'una altra manera. És algo que, evidentment, la paraula superar no existeix. Amb això, tu te transformes. És a dir, mai arribes a ser la mateixa persona perquè t'has transformat. Tots han passat per un procés molt prescut, independentment d'allà on veníem, no? Allà on veníem no té importància. Lo important era allà on anàvem.
AFASIP va deixar de funcionar després de 7 anys d'activitat, decebuts per la manca de suport institucional. I AFASIP ha deixat un gran buit, perquè si bé hi ha un gran nombre de recursos destinats a la prevenció del suïcidi, els familiars i amics han quedat durant molt de temps desatosos i sense suport.
Aquí és que m'ho havien de donar suport. No m'ho n'adonaven i, clar, i durant 7 anys varen fer el que varen porar. Nosaltres no cobràvem en dobbes. Nosaltres cobràvem en carinyo. Nosaltres cobràvem en comprensió. Perquè, clar, allà hi podria haver una persona, com nosaltres, que potser en aquell temps duia 6 anys, que li havia passat això, i l'altra una persona que duigués 15 dies. Però totes les casualitats que els alts eren les mateixes. Tot el que passava allà ajudava molt a les persones. Les típiques dubtes de si hagués pogut fer més i si jo hagués fet això a lo millor tal, tot això, per aquí hem passat tot, aquest sentit de culpabilitat d'haver fet por a fer més. Clar que sempre se pot fer més, però es fer més o fer manco no vol dir que això s'hagués pogut evitar. I tot passant per allà mateix. Diu, una de les coses que ens fa mal també és quan una persona dius pobra, pobra persona, en aquest cas, pobre fill meu, en sos esforç que va fer, en tot el que va fer, i és recordat per una decisió que va prendre-se darrere, no? És injust, no? És com tu que veus una pel·lícula que t'agrada molt i després dius, joder, vaya merda de final. Pues perdona que m'expressi així. Pues vaya merda de final.
Hola.
Hola. Què tal? Com va?
Però també hi ha gent que té segones oportunitats. Sol fer servir el terme supervivents en el cas dels familiars i persones properes d'algú que ha mort per suïcidi. Per aquells que han sobreviscut a un o varis intents, el terme que es fa servir és sobrevivent. Ramon Mulet i Cati Pons són sobrevivents. També són amics des de fa anys i han escrit un llibre junts, Presumptos Suïcides.
Ens van conèixer per internet perquè estaven a un grup, bueno, a una web de corredors
I bueno, per allà no xerraven molta gent. Fins que un dia vaig començar a anar a l'Olors a entrenar i a una carrera. I no hi era, hi havia sa dona d'ell, perquè començava a fer amistat amb sa dona. I un dia em va dir, avui vindrà el meu amo. I vam començar, tipo equipo, doncs ens veien els entrenos, quan anaven de viatge, xerraven un poc. A mesura que va anar a fer salutació, va anar més, ell havia fet un curs de... Bueno, un màster en competències emocionals. I ja va ser quan me va començar com a entendre o a veure els símptomes que jo tenia i va començar a xerrar amb jo. I xerrava molt de com jo estudiava les meves emocions, quan estava trista i allà va ser molta confiança. I jo vaig contar obertament tot,
coses que
no havia contat a ningú, les coses a contar, i vam començar així una amistat. I igual també ell me conta coses, però clar, jo no sé... dirigint-lo tant com ell me pot dirigir a jo el tema de regular les emocions. I a partir d'allà vam fer una bona amistat, però jo el considero el meu millor amic. Quan veu que estic dos o tres... no arribaria tres dies, dos dies que no li he contestat un missatge, ja me comença o me ve a veure o me comença a bombardejar missatges. Contesta-me, que estic molt preocupat, contesta-me i
sí, però aquesta relació, el que diu una Cata, i també és mútua, o sigui, ella diu que... que es la, se considera que soy su mejor amigo, es mutuo, yo considero que es mi mejor amiga, ¿no? Porque llegas a generar una confianza, porque claro, ella me habrá contado muchas cosas, pero yo le he contado cosas. Y también cuando uno pasa una enfermedad, o no una enfermedad en sí, sino cuando uno tiene una tentativa de suicidio, es como todo en la vida. Si tú lo has vivido, puedes entender al otro. Es muy difícil entender pues una tentativa autolítica, suicida, si no has pasado por ese pozo, por esa depresión o por esa... Porque claro, todavía hay ese estigma que la gente pues minimiza, con todo lo grave que es, pues minimiza. Entonces yo sé que cuando le cuento algo, pues lo entiende. Y a la inversa, esa empatía de haber pasado por el mismo camino, pues hace mucho. Y eso genera pues un vínculo pues de confianza.
Tot i que les històries de Ramon Mulet i Cati Pons no poden ser més diferents. Per una banda, Ramon Mulet era algú que sempre s'havia considerat una persona afortunada. Amb una vida estructurada, esportista, amb una bona feina, casat... fins que tot allò es va venir avall d'un dia per l'altre.
Yo tuve una juventud maravillosa, una infancia maravillosa. Soy funcionario de carrera desde el año 90. Estudié como todos los críos, una familia de tres hermanos y una familia totalmente estructurada, totalmente sin mayor problemas que lo que puede tener una familia normal. Una infancia feliz, feliz, feliz. Un instituto, un COU, una universidad y todo con el año 90... pues entré a formar parte de la Policía Local de Palma como funcionario, sin mi trabajo, desde entonces. Y bueno, en un principio nada que comentar, nada excepcional, una vida bastante normal y llena y plena. El año 97 pues tuve en caso concreto una separación matrimonial, una vida pues como decía llena, plena, y con 27 años llevaba yo pues 4 años casado, felizmente casado. Pues con 4 años de matrimonio, mi mujer decidió poner fin a esa relación. Y fue algo que no encajó mi cerebro, no encajó, se desconfiguró completamente y ahí pues entré una depresión, una represión mayor, en poco más de 2-3 meses, y a los 3 meses pues tuve esas ideaciones suicidas y autolíticas que fueron lo que marcaron un antes y un después en mi vida. Pero fue fruto, en mi caso puntual y concreto, de una separación matrimonial. Es 2 por 2, 4. Yo tenía una vida plena y mi cerebro, por un tema de creencias, posiblemente de creencias, pues no aceptaba pues que una relación matrimonial pudiera acabarse. Entonces, como no lo aceptaba mi cerebro, pues entonces entré rápidamente, cuestión de 3 meses. Recuerdo desde el primer día que era un proceso de aceptación. Oye, mi mujer se va, se quiere separar, tal. Ese proceso de duelo, que es lógico, pues llegó un momento que mi cerebro es que ya no encajaba. Entonces pasó ese proceso lógico a una necesidad de muerte, en el sentido de dejar de sufrir. O sea, no tenía recursos emocionales, ni ningún tipo de recurso interno para poder asumir esa situación, que era muy puntual, y con la suerte de que sí que tenía otro tipo de recursos, familia, trabajo, amigos, o sea, tenía absolutamente todos los recursos que puede tener una persona pues normal, entre comillas, el término normalidad es muy, Pero teniendo toda esa ayuda y todos esos apoyos, el cerebro desconfiguró y solo tenía ganas pues de morir, pero no por morir, sino por dejar de sufrir. No era capaz de encajar esa situación.
Ramon Mulet és sobrevivent, però també supervivent. Anys després d'haver superat la seva depressió, va viure el suïcidi del seu cunyat, a qui va intentar ajudar en els darrers mesos de la seva vida.
Hace 7 años falleció el hermano de mi mujer por suicidio. Entonces mi cuñado, con 49 años, no había cumplido los 50, pues falleció por suicidio. Entonces eso me hizo remover mucho todo aquel episodio mío, porque lo estuve acompañando los últimos meses. Yo me daba cuenta de que se había metido en un pozo de depresión y que podía acabar muy mal, y así fue. O sea, yo lo estuve acompañando los últimos meses, pero no hubo suerte, no tuvo esa segunda oportunidad que tuve yo, ¿no? Y entonces, pues, hace 8 años, aproximadamente fueron 8 años, pues falleció por suicidio. Y ahí fue cuando, pues, me dediqué a aportar un poquito de mi tiempo para intentar ayudar a otras personas, porque se puede salir de ahí. Mi cuñado no tuvo la suerte que yo tuve. Yo hablo de una suerte, de esa segunda oportunidad, y mi cuñado no tuvo esa segunda oportunidad.
De fet, el cas de Cati Pons és un clar exemple dels prejudicis que hem arrossegat socialment sobre les malalties mentals durant segles. Ella és menorquina i va néixer en una família que sempre va pensar que la seva filla només volia cridar l'atenció.
Jo vinc d'una família molt convencional que no creu en les malalties mentals. Diguem, si t'intentes suïcidar és que estàs cridant l'atenció. I clar, vaig viure amb això. Diguem, jo m'he donat compte ara de gran que jo des de petit he tingut depressions i també tinc diversos trastorns de personalitat. Que els símptomes, uns són tenir depressió, ansietat o intents de suïcidi. N'hi ha una que és un símptoma clau, o sigui, intents de suïcidi. I clar, la meva família, quan m'havia així malament, jo el primer intent de suïcidi va ser quan tenia 20 anys, en el 93. Però antes sí que havia tingut, per exemple, un dels símptomes d'una de les malalties és fet-te mal. Pot ser en cortes, en picar-te un hòstia contra la paret, o alguna cosa així. I clar, que a meva era, estàs cridant atenció. És una fieta malcriada, que em deien a meva. A més, jo no entenia el que me passava. Ho he entès ara, que he fet teràpia, però en aquell moment no entenia què me passava. I clar, i a meva encara me martiritzaven, pues, pitjor, diguem, ho duia pitjor.
També la medicina ha canviat radicalment. La Cati m'explica la recepta que, en el seu moment, un metge de família els va recomanar als seus pares després que ella tingués un atac de nervis.
Llavors, a Menorca, per almenys, venien els metges a casa teva. Tots tenien segur privat i venia el metge a casa teva. Jo me'n recordo que li va dir, això té molt bona cura. Una tovala banyada, la ficau dins la banyera i li pigau. I se li passarà l'atac de nervis. O sigui, i que meva, clar, perquè ells presen la cridada d'atenció. I jo començo ja a sentir-me molt malament, trista, però vull dir, com no sabia on tenia que anar. No és com ara que vas a l'escola també a un psicòleg, no tenia on anar. I després ja va ser en els 20 anys. Jo me vaig separar, tenia una parella que no me maltractava, i clar, jo m'enfonsava. I vaig fer un intent de suïcidi i me van trobar. I ja va ser el primer intent. Me van enviar al psiquiatre, però com jo tenia aquests psiquiatres, eren loqueros, perquè la meva família m'havia ensenyat així, doncs no vaig voler anar-hi. I després, a través d'un... Jo feia feina i vaig tenir un atac d'ansietat. I me van enviar als psicòlegs. El metge que m'ha de sort diu, no, tens que anar al psicòleg. Jo ja tenia 25 anys, una cosa així. I a partir d'allà vaig anar al psicòleg i va començar a fer entendre coses, que era una depressió, que era ansietat, i que era un atac, sobretot un atac d'ansietat, per controlar, perquè els atacs d'ansietat en aquell moment no aturaven, eren molt seguits que els tenia.
A més d'atacs d'ansietat, Cati Pons tenia un trastorn alimentari, tant li era no aturar de menjar com alimentar-se de tassons d'aigua durant dies. Va ser per això que la seva psicòloga a Menorca la va remetre a una especialista a Mallorca i va ser llavors que varen començar a afinar el diagnòstic.
Vaig haver de fer teràpia, bueno, el darrer, que és el trastorn límit de personalitat, que és el darrer que m'ha entrat, jo l'he entès ara, o sigui, fa com 5 o 6 anys que el tenen diagnosticat, i ara he dit, hòstia, doncs és bé, tenen raó. Diguem, i se sols a més del límit, un dels símptomes és depressió, ansietat i intent de suïcidi. Són 3 símptomes claríssims d'aquesta enfermedad. I sobretot la gent us veu com persones malcriades. Però és que nosaltres ho sabem, manar les emocions, i llavors un tema d'emocions també, del trastorn límit, és que no us feim mal. Que també era un dels símptomes, que jo ho tenia de petita, no ho entenia, diguem, perquè jo me'n recordava de sempre haver fet-me mal, I ara, per exemple, m'expliquen meu, no vull dir que qualcun dia no me n'hagi fet, això, diguem, conviurà sempre amb jo, igual que la depressió, jo tinc una depressió crònica, i conviurà sempre, és anar prenent la medicació, anar a teràpies, i amb això puc capatjar el temporal. No vol dir que tingui una recaiguda, perquè de sobte pot veure una cosa estressant a la meva vida, i allò fa que de sobte la depressió vengui de cop, i que per sortir me costi molt, perquè la medicació tarda molt a fer efecte, a vegades jo me tanco i no vull xerrar amb ningú, mai de la gent.
I a més de tot això, hi ha les seves circumstàncies personals. Ara mateix, na Cati viu amb la seva mare que té Alzheimer.
Si cuida ella, i això sembla que no, també és un estressant, el que m'ha dit la psiquiatra, que una persona que no té ninguna enfermedad mental, que cuida una persona dependent, acaben tinguent depressió, que jo la tinc de sèrie, com qui diu, és pitjor, és complicat, diguem. No puc sortir d'espou mai, perquè, clar, quan no hi ha una cosa, hi ha una altra que me tira cap endins. Ara té molta sort que ja me conec, i tot d'una que tinc, me veig que ja comença a anar per avall, me vaig a veure la psiquiatra. I li dic a la psiquiatra, i ella ja tot d'una me comença a medicar. I si veu que me té que veure ella o la psicòloga més sovint, pues me veuen.
És una lluita constant, una càrrega amb la qual has d'aprendre a conviure i també has d'aprendre a perdonar-te després de cada intent.
Lo que pasa es que los estados proceden al cierre de puertas al avión. Pueden seguir haciendo sus dispositivos electrónicos siempre que esto se encuentre en modo avión, y si no es así, deberán estar totalmente desconectados durante todo el vuelo. Los equipos que no pueden ser manejados cómodamente en una mano de la avión.
Hola, buen día. ¿Cómo es Juan Cabot? ¿Había quedado en Toñi?
Vale, un segundo.
En Mari Fusa va néixer als Estats Units, a Nova York, però des de fa dècades viu a Eivissa, on varen néixer els seus tres fills.
Yo realmente empecé a ver psicólogos y psiquiatras cuando tenía 8 años. Y mi primer ingreso, bueno, mi primer intento de suicidio y mi primer ingreso fue cuando tenía 16 años. Ha sido un viaje largo. Cada vez que iba, veía una persona diferente, pues siempre me daban otro diagnóstico. Pero los diagnósticos para mí nunca encajaban con lo que yo vivía. Y mi diagnóstico actual me lo dieron creo que hace 5 años. O sea, con 51 años me dieron el diagnóstico de TLP, que es Trastorno Límite de la Personalidad. Y ahí ya creo que dieron con mi problema. Eso ya me explicaba todo.
En Mari ha d'estar sempre atenta a les senyals. Amb el temps aprens a detectar els primers símptomes, però així tot els pensaments suïcides sempre poden tornar. De fet, quan ens varen veure, en Mari passava per un moment un poc delicat.
En un principi pues, no tengo ningún problema, tengo... Como he dicho, mis 3 hijos maravillosos, tengo un novio que me quiere un montón. Tengo casa, en Ibiza no es fácil, ¿no? Casa propia, vivo en una isla maravillosa, o sea, cosas externas, no veo nada realmente, bueno, no tengo trabajo, pero aparte de eso, todo me va muy bien. Sin embargo, me vienen estas ideas. Yo lo vivo como algo que tengo que llevar, un peso que llevo, y tengo que tener muchísimo cuidado cuando empieza a salir, a evitar que vaya más. No es una cosa que te sientes un día y dices, bueno, me voy a matar. No, hay una historia, una larga historia detrás. Cuando empiezan las ideaciones suicidas, muchas veces ya estás con una depresión tan grande que no ves ninguna salida. Yo para mí, las ideaciones suicidas me vienen. Bueno, he estado pasando mal un poco últimamente y para darte un ejemplo, estoy haciendo un esfuerzo por... Bueno, he contactado con mi psiquiatra para hablar, porque sé que tengo que hablar de ello, pero últimamente estoy tan normal y de pronto mi cabeza me dice tírate por la ventana. Claro, lo oyes unas veces lo puedes razonar y salir de ahí, pero cuando se convierte en una cosa continua todos los días, durante todo el día, un día, otro día, otro día, otro día, otro día, llega un momento que te parece la única forma de salir del sitio en que te encuentras. Es una mala solución, pero en ese momento parece la única. La gente piensa, ah, solo quiere llamar la atención, o está loca, o es egoísta, o... pero en mi experiencia no es nada de eso, porque cuando estás con una depresión profunda, es que no ves todo lo que hay a tu alrededor. Es como estar en un pozo negro y miras hacia arriba y solo ves oscuridad, no ves la salida.
I així tot, en Mari Fussa va trobar la força per criar 3 fills. No va ser gens fàcil perquè ella era professora d'anglès i estava molt implicada en la seva educació i això provocava un contrast radical amb els moments baixos.
Fue durísimo. Además, yo era una madre muy involucrada en la vida de mis hijos. Por ejemplo, estaba en el consejo escolar del colegio donde iban. Daba clases gratuitamente en el colegio, prestaba apoyo a niños con dificultades de aprendizaje. Mis 3 hijos siempre hacían deporte y por la tarde siempre les llevaba a un lado a otro para sus actividades. Estaba sola, trabajaba. Yo no sé cómo lo hice. No, yo hoy en día miro atrás y no tengo ni idea cómo lo hice, pero sí sé que me dio un bajón importante en una época. Pasé como unos 6 meses prácticamente sin salir de la cama. Eso fue durísimo porque me sentía tan culpable por ellos, ¿no? Por no estar, porque yo estaba tan involucrado en su vida de 100% a nada. Y eso era como un círculo vicioso, porque al estar así, pues me encontraba peor. Al encontrarme peor, pues estaba más tiempo en cama. Y curiosamente, ayer me estuvo diciendo mi hija pequeña que gracias a ella salí de ahí, porque ella era la que venía todos los días, me daba abrazos, me daba besos, me decía, mamá, vas a salir de aquí, te quiero. Pero una de las cosas más duras fue un día intenté suicidarme con ellas en casa. Y me vieron. Y eso no me lo puedo perdonar. Fíjate, yo es que el tema de suicidio no es, o en mi caso al menos, no es algo planeado. No pienso a ver cómo puedo hacerles el mayor daño a mis hijos. No. Es, llegas a un punto que tus pensamientos ya no son lógicos y pasa cualquier cosa, tienes una reacción ilógica, como dicen que es una solución permanente a un problema transitorio.
Amb els anys, amb paciència i medicació, en Mari ha aconseguit estar prou bé, en part també per l'assistència que ofereixen entitats com l'Associació Pitiusa Prou Salut Mental APFE. En Mari, de fet, està especialment orgullosa de ser part del grup de teatre d'aquesta entitat.
Pues el grupo de teatro, que es el primero que empezó, es como una terapia en sí. Ayer tuvimos una sesión de teatro. Yo no estaba al 100% y los mismos ejercicios pude sacar lo que llevaba por dentro. De hecho, acabé llorando. Todo el mundo te apoya, todo el mundo te acepta tal y como eres. Es un espacio donde te sientes libre de expresarte. La verdad es que ha sido y es una experiencia maravillosa. Es un espacio seguro. Y aparte de eso, lo pasamos muy bien, nos reímos. Es muy especial el grupo de teatro. Hicimos ya una obra que se llamaba Locos. Tuvo una aceptación increíble. De hecho, se han puesto en contacto con nosotros para hacer alguna actuación fuera de la isla, que al final no sé si se va a poder hacer o no, espero que sí, pero hicimos una actuación aquí en Ibiza, en el Centro Cultural de Jesús, se llenó el auditorio y la respuesta fue, vamos, la gente les encantó. Mis hijas pudieron venir, porque mi hijo está en los Estados Unidos, está en los Marines en los Estados Unidos, no pudo venir, pero mis hijas, cuando les vi, la pequeña sobre todo, me decía, mamá, me ha gustado tanto y me ha emocionado tanto, estoy súper orgullosa de ti, claro, esas palabras dan mucho.
No és gens fàcil conviure en segons quins diagnòstics, especialment amb alguns dels més greus, com l'esquizofrènia. En alguns casos pot arribar a significar una condemna a l'exclusió de per vida. I així tot, hi ha gent amb una fortalesa formidable. Aquesta és Carolina Sánchez. Ella va néixer a Madrid fa 52 anys i conviu amb la malaltia des de que era ben jove.
Hace 28 años que estoy enferma, a los 24 caí.
Però segons ella, els seus problemes per encaixar en el món varen començar molt abans, quan només era un infant.
O sea, sí, yo hasta los 10 años llevaba una vida normal y a partir de 11-12 fue cuando empecé a dejar de entenderme con el mundo. La sensación que tengo una vez pasado todo esto es que siempre he estado mal y que empiezo en que mi recuperación empieza cuando broto. Yo sé que la vida es para difícil para todo el mundo, pero cuando tienes una enfermedad mental tanto tiempo, el mundo y la vida se hace irrespirable. Entonces yo sentí un alivio cuando me dijeron el diagnóstico, aunque eso no hizo que mejorara inmediatamente ni mucho menos, pero sí sentí un alivio porque al menos sabía que había pasado algo, que no era mi carácter, que no era yo, que era una lo que sea, sino que había pasado algo que había impedido que llevara el desarrollo normal de cualquier persona con sus etapas. ¿Qué pasa? Que yo a partir de ahí, no en ese momento, pero yo en ese momento ya empiezo a estudiar a una FP y un poco más adelante empiezo a plantearme, porque la sensación que yo tenía con la medicación es que tenía una célula, una ameba, que daba golpetazos contra las paredes del cerebro, ¿sabes? ¿No? Que no podía pensar, no podía leer, no podía entender lo que me decían, todo lo interpretaba mal, todo era raro, todo era distinto, muy mal. Entonces, una cosa que comprendí es que yo quería entender el mundo. Entonces empecé a meter información. Yo había conseguido a duras penas sacarme COU más tarde, con 20 años, que se acabó con 18, yo acabé con 20, y hacer selectividad, que saqué un cinquillo, pero está aprobado. Entonces, a partir de ahí, decidí estudiar, porque comprendí que si entendía, que si llegaba a entender lo que estudiaba, podría entender el mundo. Y que entender lo que estudiaba era un modo de relacionarme, de que cada asignatura sería un amigo, ¿vale? Porque no tenía amigos, ahora tampoco los tengo, pero estaba más conforme a gusto con la vida pensando eso, ¿vale? Entonces, hay un momento en el 2010 que en el que yo no apruebo, llevo ya como del 2003 al 2010, son como ¿cuántos años son? 5 años, 6 o más, que no apruebo, que estoy suspendiendo, y que veo que no puedo llevar adelante mi proyecto de vida y como que no tengo tampoco estrategias para salir adelante. Entonces, empieza a meterse en mi cabeza la idea de que no quiero seguir porque no tiene sentido, o sea, ni tienes vida, ni piensas, que eres, no sé, como un molusco, yo qué sé, ¿sabes? Entonces tuve un intento, quedé en coma y entonces pues ya se preocuparon. Yo seguí con esta ideación y entonces me propusieron hacerme TEC, terapia electroconvulsiva. Y me salvó, me quitó las voces, porque tenía voces, eso también era de bastante peso, ¿no? Porque yo, las voces que tengo son tremendas. Hay gente, por ejemplo, que las voces le acompañan, le hacen una coletilla, pero le dejan vivir. A mí no, son tremendas, siempre están insultando, pero insultos fuertes, con pensamientos intrusivos que te paran. Entonces, eso también influyó bastante, porque no podía estar tranquila, estaba muy nerviosa. Entonces, eso també influyó.
Després d'un dels darrers intents de suïcidi, però, Carolina Sánchez va fer un canvi. Va intentar veure la vida des d'una nova perspectiva, sota una nova llum.
Yo veía que la gente vivía, entonces tiene que haber una manera para que yo pueda vivir. Porque en el fondo, lo único que quería era dejar de sufrir. Entonces yo, en el fondo, muy en el fondo quizá, pero me gustaba la vida. ¿Vale? Me gustaba la vida. No... Y además que yo también pensaba una cosa que es muy personal mío, en el sentido que yo nací a los 6 meses. Entonces a mí se me ha salvado la vida del segundo uno de existencia. Mucha gente ha puesto empeño en que yo... Y eso me daba pena también, ¿sabes? Es decir, desde el segundo uno me han salvado la vida 1 año y medio y luego he estado hasta los 12 ingresando, saliendo... Y se me ha salido tantas veces, dices, oye, tú a esta gente le debes algo, porque te han salvado la vida, ¿sabes? Tú no puedes hacer con tu vida lo que quieras. Ese pensamiento también lo tenía. Que todas las vidas son valiosas, incluso cuando se acaban. Pero si estás vivo, tienes que hacer que cuente. Si yo estoy participando en tantas cosas, es porque necesito que cuente, necesito dar después de haber recibido tanto.
I a la vegada no és gens fàcil conviure amb les veus, que solen reaparèixer en situacions estressants. I que, com deia Carolina, en el seu cas, són molt intrusives i limiten les seves relacions socials. És com un peix que es menja la cua. Una cosa tan senzilla com quedar amb algú per prendre alguna cosa ja és en si mateix un repte.
Ya voy muy nerviosa porque llevo 3 o 4 días anticipándome todo eso, pero no solo anticipo eso, anticipo la conversación, anticipo que tengo que decir... que luego me sales por otra cosa y yo ya me quedo callada y no digo nada, por ejemplo, porque no ha dicho lo que yo esperaba que iba a decir para yo poder responderle esto, porque claro, ¿cómo voy a responder otra cosa? Porque eso también pasa. Eso hablándolo con mi madre nos pasa mucho, las respuestas adecuadas, las respuestas adaptadas al medio, que a mi madre me dice que a veces respondo de un modo que no es normal. Esas son sus palabras, no es normal responder así. Entonces yo tengo esa tensión de responder como se espera de una mujer de 52 años, como se espera de una mujer que no está loca, como se espera de...
Ya, ser humano y encajar es agotador.
Es agotador, ¿verdad?
Encaixar és esgotador, per a tots, però per a alguns més que per a altres. I així i tot, molts de nosaltres hem sentit en alguna ocasió aquest mateix cru, la sensació de no tenir lloc en aquest món. I pot ser acceptar aquest fet sigui la primera passa, una prova de que no estem tan lluny els uns dels altres. Heu escoltat el segon episodi de Les Desaparicions, un podcast sobre el suïcidi produït per Bastera per a IB3 Ràdio amb la col·laboració de la Direcció General de Salut Mental del Govern de les Illes Balears. Us podeu subscriure a qualsevol de les plataformes habituals i ens podeu trobar a ib3.org/lesdesaparicions. Bàrbara Ferrer s'ha encarregat de la producció executiva i Pep Toni Ferrer de la postproducció d'àudio. Gràcies per haver estat a l'altre costat.
La majoria de morts per suïcidi es poden prevenir i evitar. No responen mai a una única causa. I darrere d'aquest patiment i desesperança s'hi mesclen factors de tipus biològic, psicològic, econòmic, cultural i social. Si tu o alguna persona a prop teu necessita ajuda emocional per ideació suïcida, telefona al 024. Si es tracta d'una emergència per risc imminent, no dubtis a marcar el 061 o l'112. El número del telèfon de l'Esperança a les Illes Balears és el 971 46 11 12.
IB3 Podcast. Un món de sons.